I és que ens deia el propi Eric, ara fa uns moments, que tenia ganes allò de desconnectar una miqueta després de l'aventura de Bahrain. Però clar, això de descansar podríem dir que ha estat relatiu, perquè quan et truca el Barça d'hoquei patins, clar, la cosa ja passa a ser, diguem-ho així, a un estadi superior. Eric Roqueta, molt bon dia.
Bon dia.
De vacances poques, de descans poc, eh?
Sí, sí, sí.
D'entrada, permeta'm i deixa'm que et feliciti. Ara ens deia l'Eric, estic super il·lusionat. Evidentment, no et crida un qualsevol, t'està cridant un club d'un potencial enorme, mundial. Clar, el Barça d'hoquei patins, amb tots els respectes per la resta, doncs és el que dèiem, no? Està allò en el top dels tops. Quina sensació tens a dia d'avui? Avui és 4 de juliol, queda un mes perquè comencis a treballar. Ara ens deies que començareu a treballar el 4 d'agost. Mm-hmm. Què et diu ara el cos? Com et sents?
Bueno,
t'ha donat temps, suposo, a pensar, a reflexionar, d'on vinc, a on vaig?
Sí, està clar que són molts canvis amb molt poc temps, però primer de tot és la sensació és de amb moltíssima il·lusió. Estic molt, molt content de que se m'hagi donat aquesta oportunitat i més que res venint després de 2 anys estant fora, visquent a l'estranger, fora, lluny de la teva família, dels teus amics, i tornar a casa per anar-te al Barça, doncs, òbviament, jo penso per qualsevol, és algo molt gran. A nivell individual, doncs, la satisfacció que un pot sentir és enorme i també una miqueta de, òbviament, respecte, no? Respecte perquè vas a una institució que és molt gran en tots els sentits i està clar que no és qualsevol equip i la responsabilitat és molt gran.
Mm-hmm. Hi anirem, evidentment, tocarà parlar molt del Barça d'hoquei patins, no? Del considerat ara per ara millor equip del món en aquesta matèria esportiva, però l'Eric ha viscut, podríem dir que 3 experiències molt lluny de casa, 2 bones i una de no tan bona, per dir-ho així, ara ens ho recordava aquí al passadís, Azerbaiyán, Romania i Bahrain. D'aquestes 3, 2 són bones, i una que va durar relativament poc, tan poc com 15 dies, que és l'experiència de Romania.
Però al final...
La dones per bona, també.
Clar, al final les tres són bones, perquè et porten, són les que et marquen el camí.
Sí, 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 sí.
I Romania va ser l'impàs, doncs, per anar a Bahrain.
És molt curiós, i ara ens ho pots explicar, perquè és molt curiós com es produeix la teva arribada a Bahrain estant a Romania. Allò que diuen casualitats de la vida, digue-li com vulguis.
Sí, sí, no, està
clar. O el destí de cadascú.
Jo crec molt en aquestes coses i sempre que penso que les coses passen per alguna cosa, no?
Sí.
I et dic, jo abans d'anar a Bahrain pues, tenia que passar per Romania i és el que va passar. Simplement, jo vaig estar tot l'estiu després de l'aventura de Azerbaiyán, buscant feina, movent tots els contactes possibles per seguir vinculat al món del futbol i no sortir de la roda, i al final, a través d'un representant precisament romanès, vaig poder trobar equip a Romania. El que passa que un cop arribes allà, pues les condicions en les que havies pactat i havies parlat no eren les que tu t'esperaves, i és el que tu dius, no? Pues, doncs, casualitats de la vida, a través d'un jugador brasiler que estava a prova amb aquest equip, va ser ell el que em va ajudar anar a fer el pas cap a Bahrein.
A través d'una trucada, l'equip, que és el
Manama,
el Manama, buscava un preparador físic i aquest jugador els diu: escolteu, aquí hi ha un preparador físic que, bé, no està massa content amb la seva situació, per què no provem? I a partir d'aquí una miqueta és quan aquesta gent del Manama, Eric, es posa en contacte amb tu, suposo.
Sí, jo ja et dic, jo portava uns 15 dies treballant allà i, clar, eren moltes coses, no? La primera és que ells et diuen, tu quan arribis et posarem en un apartament, estaràs ja tu visquent allà i et porten a un hotel. Et porten a un hotel que deixava molt, molt a desitjar.
Ja.
No, si es podia dir hotel.
Ja,
vale?
Ens entenem.
I l'altre era que a nivell també contractual, només arribar firmaria contracte i jo vaig arribar, vaig estar treballant sense haver firmat cap contracte. A partir d'aquí, jo vaig treballant, mitjanament em vaig adaptant i, clar, arriba un punt que dius, mira, no pots fer marxar enrere i has de seguir, no? El detonant arriba quan t'enteres tu per terceres persones de que el teu contracte, o anem a dir, la teva contractació ha sigut una mica qüestionada dins del club perquè, bueno, alguns directius havien comentat el fet de que, com és que, pues, part d'aquest pressupost, aquests diners que es destina a portar un preparador físic espanyol, no es destina a un futbolista, no? Que això passa,
sí,
passa moltíssim. I arrel d'aquest debat, no sé com, doncs el club va acordar amb l'entrenador de que el 50% del meu salari aniria a càrrec del club i l'altre 50% aniria a càrrec de l'entrenador. A partir d'aquí...
Sí, és aquí quan penses, ai, això no venim rodes.
No té sentit, i és a partir d'aquí quan comences a pensar, ostres, on m'he posat, no?
Uh-huh.
O on m'han fotut? Oh,
sí, sí.
Bueno, una mica, saps? I mira, coincidències de la vida, que jo compartia, doncs estàvem al mateix hotel amb un jugador brasiler que havíem fet amistat, i ell... Fa dos anys va estar a punt de fitxar per un equip de Bahrein, precisament el Manama.
Uh-huh.
Ell havia estat allà a prova i al final no va quedar-se al club, però va mantenir contacte amb el mànager, tenia molt bona relació, i doncs aquella mateixa època el mànager del Manama es va posar en contacte amb aquest jugador brasiler preguntant-li si coneixia o podia recomanar-li algun preparador físic. Ells buscaven algú que parlés amb anglès i li van demanar perquè portés un preparador físic brasiler.
Uh-huh.
Ell li va dir al jugador aquest que ara mateix així brasiler no tenia amistat o cap contacte amb ningú. Diu, però mira, deixa'm dir-te que jo estic ara aquí a Romania, estic treballant amb un... Hi ha un preparador físic espanyol que parla en anglès, dirigeix les sessions completament en anglès, és jove, és un tio molt professional i, no sé, a lo millor...
Us interessa?
Jo sé que les condicions en què està ara, doncs ell no acaba d'estar content, potser proveu, truqueu-lo i a lo millor es pot interessar.
Mm-hmm. I així va ser.
I així va ser.
Trucant des de Bahrein, des del Manama Club, i t'ofereixen l'opció d'anar cap allà. És allò que en aquell moment, Eric, se t'obre el cel?
Bueno, simplement el...
Clar, o és una, parlant, o no... és, o, perdona, és una decisió difícil de prendre, no? També, perquè, clar, sí, haig de marxar de Romania, però vaig a un lloc que, evidentment...
Clar, el fet... A veure, jo podia marxar d'aquest club, clar, també és lleig, no?, que dius, acabes de començar, portes 15 dies allà, però és que estava treballant també sense cap contracte. Quina garantia jo tenia, saps? D'estar allà i de saber si cobraria, si no cobraria. Era suficientment esfotut el fet d'anar-te'n a fora que a sobre t'has de trobar una situació que no saps que ni cobraràs. O sigui, a veure, si precisament estem aquí amb aquesta situació i te'n vas fora per buscar-te la vida, per mitjanament trobar una estabilitat... I clar, vas allà i et trobes que és el mateix, dius, ostres, és que...
Diem-ne que es complien tots els requisits per dir, aquí haig de durar molt poc.
La situació es preveia complicada, encara que mira, amb l'entrenador, amb l'equip, em sentia a gust i vaig adaptar-me bastant, bastant ràpid. Clar, jo tenia que mirar per mi, pel meu futur, i la veritat és que em vingués lo de Bahrein, per mi va ser algú positiu, i bueno, era l'impàs aquest, no, Romania, per anar-te'n cap allà. I està clar que jo, havent tingut el contacte aquest amb el brasiler, que em va explicar com era jo, la situació en què em trobaria, i que les condicions pues, eren les normals, eren condicions dignes, no? I que era totalment diferent a el que hi havia a Romania, doncs no va ser difícil prendre la decisió, i al final pues, vaig apostar per anar-me'n a Bahrein.
Arribes a Bahrein i què et trobes?
El clima, el primer de tot és el clima que hi ha en aquell país, no? Estem parlant de que jo arribo, si no m'equivoco, un 9 d'agost, crec. Clar, ple estiu, que ja estem parlant al Golf Pèrsic, que una mitja de temperatura de 50 graus.
Mare de Déu.
I jo arribo a les 3 de la matinada, sense sol, i la sensació que tenim nosaltres, doncs, aquí a ple estiu, no? A les 3 del migdia, que et ve tot, pues,
tota la solana,
sí. La humitat, tal, doncs exactament el mateix, però sense sol,
sí.
A les 3 del matí només sortia de l'aeroport. I dius, mare meva, però algú, clar, que o sigui, extrem, una calor extrema. I ja el primer que penses és, com poden entrenar els jugadors? Com poden entrar
en aquestes condicions?
I però bueno, està clar que és per ells és normal, ja entrenen pues, en unes hores que, pues, que sí. No hi hagi...
Que es pot minimitzar una miqueta aquesta sensació.
Òbviament sí, que la sensació de calor és, o sigui, és la que és, però es minimitza el fet d'entrenar doncs, sobre les 8, 9 de la nit, sobretot als mesos d'estiu, i a poc a poc, doncs, adaptant-me a l'equip, no? Ara pues, passava de Romania a Bahrein i tenia que tornar a passar aquest procés d'adaptació que a tots els llocs que he estat, sobretot a Romania i a Bahrein, els inicis sempre... Pues,
no són, sé, difícils.
Són difícils.
Són difícils, és
evident. Són difícils.
Aquest tema que comentes del clima, això condiciona, entenc, no? Una miqueta el teu treball. El que sí. Tu puguis proposar a l'equip des del punt de vista físic.
Simplement,
no sé si condiciona...
No, està clar. Tu, a veure, tu prepares els entrenos, bueno, amb tot l'estaf, no? Preparem els entrenos, però sí que és veritat que ens adaptem a les condicions que hi ha i aquí hi ha un factor molt, molt gran que és un detriment del rendiment, és la deshidratació, no?
Clar.
I el que... Per, anem a dir, compensar una miqueta, el que es fa durant els entrenos, doncs, parar molt més, hidratar-se
beure molta aigua...
Sí, intentar, doncs, buscar productes de suplementació perquè ajudin això, no?, a compensar la falta de sodi, d'aigua, d'electrolitis que arriben a perdre els jugadors, i sí que és veritat que això és una cosa que estem molt en compte, sobretot amb els mesos de calor extrema. I la veritat és que és una sensació que s'ha de viure i s'ha d'estar allà perquè ja et penses, no?, quan tu veus d'aquí, ostres, allà quina calor deu fer, tal, però quan tu ja et dic, poses els peus en aquell país i estàs a les 3 de la nit i tens aquella sensació de que fa una calor i una humitat com si fos aquí, et dic, a les 3 de la tarda...
Sí, d'un ple mes d'agost.
Sí, d'un ple mes d'agost. Sorprèn moltíssim. És de les coses que més et xoquen.
Et va costar en aquest sentit?
Clar,
o diem-ne que t'hi vas adaptar. O...
No et queda una altra, no? Però sí que és veritat que la majoria de, o sigui, de gent, les persones, quan estan a, o sigui, en aquest país, quasi tothom, amb mesos de màxima calor, se surt molt, o sigui, està molt poc al carrer. Tu no veus pràcticament ningú.
Ja.
A partir de la nit, sí, quan el sol...
Ja.
Perquè ja, amb el sol ja és algo...
Espectacular.
És espectacular. Sí, sí. Et fons allà. Però tu veus una mica d'activitat al carrer quan és al vespre i ja et dic, és complicat, perquè bueno, nosaltres no, que som de som persones que ens agrada pues, de fer vida al carrer o de sortir, de passejar, de, sempre, pel simple fet d'airejar-te una miqueta, desconnectar, i més gent d'aquest poble, no? que ens encanta,
sí, sí.
Ens encanta Sitges i que és algú quan s'està fora realment
es troba molt a faltar,
troba molt a faltar i valores moltíssim.
Per tant, a partir d'aquí, Eric, evidentment que entenc que hi ha dues facetes o dues experiències, no? L'experiència professional com a tal i una experiència vital.
Sí, sí.
El procés d'adaptació al nou país, a la nova gent, a la nova cultura, a la nova manera de fer, són tantes coses en poc temps, suposo, no?
És totalment. És un canvi
radical.
Radical. I que, ja et dic, jo les primeres 2-3 setmanes ho vaig passar bastant malament. I fins i tot, ja et dic, de tornar a pensar, no? De fer-me aquesta pregunta, dir, ostres, on m'he posat?
Què faig aquí,
saps?
No?
Què estic fent aquí? I què dur serà, saps? A més, sabia que tenia que estar per molt de temps fins al gener sol, perquè a Azerbaiyán doncs, vaig tenir la sort de que la meva parella m'acompanyés ja des del principi, i és diferent anar sol que anar acompanyat.
És evident.
I no ho acabava de veure clar, no? Per el que tu dius. Primer perquè et trobes que la situació de l'equip tampoc no arriba a ser, o sigui, no estàs en un equip que és el 100% professional. Anem a dir que s'equipara a una tercera divisió d'aquí, no? Són jugadors, els nacionals, que...
Semiprofessionals.
Que ells, la majoria, tots treballen o estudien i bueno...
Tenen, I a part juguen a futbol.
I a part, doncs, tenen un sobresou de futbol, que aleshores tots els equips es nodreixen de 3-4 jugadors professionals, que aquests sí que només viuen del futbol, més el cos tècnic, que també normalment es contracten de forma professional. I clar, tu veus que també passes d'estar en un equip de primera divisió d'Azerbaiyán a un equip de segona divisió de Romania, que més o menys el nivell futbolístic és bastant alt, i et trobes en què el nivell de la primera divisió de Bahrein no és el de...
Sí, ni de bon tros el que...
No és el mateix, i això també, vos jo no, et fa que tu et condicioni una miqueta a la teva feina i que t'hagis d'adaptar també al nivell dels jugadors, al clima, a la situació del club també, perquè tampoc tenia les mateixes condicions de treball d'Azerbaiyán que aquí a Bahrein, amb la qual te les has de manegar com tu puguis per fer la teva feina el millor possible, i t'has de tancar molt, molt el coco a l'hora de plantejar entrenaments, sobretot quan estàs limitat amb les condicions de treball. No és fàcil, però són coses també que a la vegada t'ajuden a tu a exprimir-te molt més, a tenir que buscar solucions immediates i espavilar-te, perquè si no, no pots estar, no et pots quedar i lamentar-te de, ostres, que això és una merda o que això és aquesta situació. No, tu pues, ja has donat aquest pas, saps que estaràs aquí doncs, el temps que sigui, almenys bueno, havia firmat per un any, i que jo, almenys el meu objectiu era haver d'aguantar, fins a treballar fins a final de temporada.
Pel que expliques, Eric, tinc aquella certa sensació que és com una miqueta un esperit de supervivència, fins a cert punt.
Sí, 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 és que quan vas a...
Tu has d'aprendre així en alguns moments?
Quan vas a països que mentalment, culturalment, són tan diferents, saps? No deixa de tenir aquest punt, no? De que has de...
Haig d'aguantar com sigui, sí.
I has de lluitar pues, contra moltes mentalitats que clar, són totalment diferents
a les teves.
Però ja et dic, al final, tot el que potser en el seu moment ho estàs veient o estàs visquent de forma negativa, després t'ho portes al cantó positiu i veus que ho has superat, que t'has pogut adaptar amb aquesta cultura, que al final també, o sigui, fas relacions extraordinàries, la gent t'acaba valorant, té després la seva
el seu vessant positiu,
recompensa, i que sobretot t'ajuda moltíssim a créixer. Sí que és veritat, com tu deies, sí, tu, que per mi o sigui, jo sobretot li trec d'aquesta experiència la part més positiva, o la que m'ha portat més i m'ha ajudat molt a créixer, és la part personal, més que la professional. Perquè ja et dic, allà estàs molt limitat, no tens les millors condicions per treballar, i després també vas molt condicionat a el que et mana l'entrenador, saps? Perquè també pensa de la seva manera, i tu des d'un principi tu et penses que són ells els que s'han d'adaptar, i és tot el contrari, ets tu el que t'has d'adaptar, sí, sí, a el que ells vulguin, a el que ells demanen.
M'explicava, Eric, perdona, que tens amb tu un entrenador molt intervencionista en aquest sentit, clar. I quan tens un entrenador al teu costat que vol acaparar més del que evidentment li pertoca, suposo que casar aquestes dues coses costa també.
Vam tenir al principi bastantes... Bueno, discrepàvem a l'hora de la meva metodologia de treball i de la meva manera d'entendre la preparació física, totalment diferent a la seva, i al final doncs vaig anar una miqueta a remolc o condicionat a l'hoquei em demanava, no? Jo intentava aportar el màxim possible de la meva collita i intentar argumentar-li, intentar pues, explicar-li les coses i per què les treballava i per què penso que ho podíem fer d'aquesta manera. I bueno, vaig poder fins a un cert punt.
Més o menys reconduir la situació.
Intentar bueno, aportar, si a lo millor del 100%, potser de la meva metodologia, de la meva manera d'entendre... la preparació física, doncs,
que es podia complir
60%, 50-60%.
Val.
Però és l'entrenador,
sí, sí.
Saps que és el que pren les decisions, el que té l'última paraula, i mira, si algú també m'han ajudat totes aquestes experiències, és que al final tots lluitem pel mateix objectiu, tots volem lo mateix,
sí, sí.
I que del primer a l'últim tu a l'entrenador l'has de respectar, amb la qual ja et dic,
sí, sí, no et quedava més remei,
no,
suposo,
no, no.
que
t'has d'adaptar totalment al que,
sí, sí.
T'has d'adaptar i has de fer el que ell et demani, i està clar que hi ha vegades que tu vols més responsabilitat, però si no és el cas, aportar doncs el màxim possible, i ja està. Bueno, al cap i a la fi també els resultats han sortit, i part de mèrit també tindrà, no?, aquest entrenador. Sí que era potser...
Aquí tothom li correspon la seva part de mèrit.
Exacte.
Tant és així que l'equip aconsegueix quedar sotscampió de Lliga després d'un inici complicat. Això doncs fa que es classifiqui per la Copa d'Àsia. Per tant, el resultat final esportiu és satisfactori, entenc així. I el resultat final a nivell personal, bé, ho acabes de dir perfectament, Eric, també entenc que és positiu per tu, tot i que evidentment, clar, a la balança sempre hi hem de posar doncs tot el que expliques, no? Aquells moments de sentir-te sol, de sentir-te que estàs en un país amb una cultura diferent, que trobes a faltar la teva família, a la teva xicota, en fi, tantes coses que a vegades allò acaba pesant més, no?, a la balança, però ho dones per bo.
Sí, sí.
Ho dones per bo.
Totalment. I està fora... Estar fora et fa veure...
Et corteix, segur.
Et fa veure moltes coses, obrir els ulls en molts aspectes.
És cert allò que diuen, perdona, que és tan bèstia tot plegat, que el ser humà té una capacitat d'adaptar-se a infinitat de situacions, siguin professionals, vitals...
Sí, sí. No, jo ja et dic, sí, jo vaig arribar a un punt que, parlant de l'exemple de Romania, que malgrat veient la situació com estava, que no sé, algú em deia que tirés endavant, i a lo millor si no hagués aparegut aquest jugador brasiler i no hagués passat lo de Bahrein, a lo millor jo hagués seguit allà.
Clar.
No sé el temps, clar, perquè no se sap, però jo hagués seguit, i ja et dic, les condicions amb què estava, també, més que res les condicions vitals, no?
De, sí, 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 sí.
De les mínimes d'estar en un lloc, en un apartament mínimament decent, és que no, no es complia, saps? I estava en un hotel que era superpetit, que cada dos per tres hi havia festes, quasi no podies dormir.
Ai, mare de Déu.
No sé,
sí,
saps?
sí.
Moltes... Ara t'aixecaves i ja hi havia com que tenia una petita piscina, doncs ja des de les 8 9 del matí fotien la ràdio a tot drap, saps? Sí, ja et dic, moltes coses, però que al final són tot experiències que ho acabes,
Sí, que
quan
no.
el moment que estàs i ho vius penses que és negatiu, després te les portes
Tu
al
mateix
cantó
ho
positiu.
transformes.
Sí. I ja et dic, sobretot estar fora t'ajuda a valorar moltíssim, moltíssim el que tenim aquí, saps? Que tu veus, doncs, quan vius en altres països, sí que la situació que hi ha aquí és
És la
complicada
que és, evidentment.
i hi ha una crisi econòmica que està afectant moltíssim, però ostres, la gent, els amics, la família...
Sí, el dia a dia.
El dia a dia, exacte. No sé, petites coses, no? Com és el fet d'anar a córrer, és totalment diferent anar a córrer amb aquella calor, saps? Que quasi pràcticament,
cert,
ja et dic,
cert.
Ho has de fer en un lloc tancat que no pas poder sortir al passeig o anar-te a la Trinitat, que són coses que quan clar, estàs aquí no ho valores
Sí. Però quan estàs
i
allà
quan estàs
penses, tant de
allà,
bo ara pugui estar donant un
ostres,
tomb pel Garraf, eh?
moltes vegades. I també t'ajuda, ja et dic, personalment a conèixer-te molt més i després també et dones compte de la gent que està per tu, saps? La gent que t'estima i que realment... O sigui, en els moments que estàs, que quan un està lluny, quan un està fora de la família, dels amics fora, t'ajuda moltíssim a valorar realment i veus que la gent que realment està per tu
i que val la pena.
I es preocupa, saps?
Acaba la teva etapa a Bahrain, la teva relació contractual amb aquesta gent, arribes aquí i què passa?
Clar, que...
Ara has de seguir explicant l'altra part, eh?
No, l'última part és que, de fet, estant a Bahrain,
sí.
jo vaig rebre... Es va posar en contacte amb mi via Facebook el segon entrenador del Barça i em va dir si podíem parlar, no? Em va trucar i em va preguntar sobre quina era la meva situació, com havia arribat aquí a Bahrain, què és el que estava fent i quina situació contractual tenia. Jo li vaig dir que portava des del mes d'agost treballant amb aquest equip, que la situació esportiva ara mateix era molt bona i de fet a mi el club m'havia comunicat que de cara a l'any que ve volien renovar-me, volien donar-me 2 anys més, però tot havia sigut de paraula, no havia firmat res, però que bueno, la meva intenció possiblement era seguir allà. I ell em va comentar que hi havia equips, saps? No em va voler dir que era el Barça des d'un principi, però que hi havia equips que de l'Hockey Lliga que estaven buscant preparadors físics i...
Ell en cap moment et diu...
En un principi no. En un principi,
que és el segon del Barça.
Sí, truca el segon entrenador del Barça, però... Ella em fa la pregunta de que si em plantejaria...
Ell no planteja directament que el Barça...
No.
Sinó que equips de l'Hockey Lliga.
I em fa la pregunta de que si tu tornaries al món del hockey. Clar, i jo li dic... Home, tal com està la situació aquí... I si parlem específicament del hockey, amb el minvat que ha quedat
tot
aquest esport, no? I la poca repercussió que té, bla, bla, bla... Clar, jo li vaig dir... perquè jo deixi el que estic fent ara realment hauria de ser algo que valgués molt la pena, que sortís a compte, però sí que és veritat que a mi m'ha costat arribar molt, saps, on he arribat, o si més no trobar aquesta estabilitat o poder treballar del que t'agrada d'una forma digna, i home, jo et dic que no m'ho plantejo realment. Si tu m'ho preguntes, dic, és difícil, sí,
s'haurien
de
complir
llavors,
un seguit de condicions.
Llavors ella em diu, i si fos un equip que estigués lluitant per tots els títols, o sigui, de la taula alta, amb un sou que sabies que a final de mes cobraries, no tinguessis cap problema. Diu, òbviament no es mouria amb les quantitats que potser es mouen estan en aquests països, però sí que un sou digne, que no tindries problemes, i amb un projecte que seria molt, molt bo. I bueno, òbviament, si el projecte, jo dic, si el projecte és bo, si les condicions són mínimes perquè jo pugui dir, mira, doncs deixo el que tinc per tornar, a veure, la porta i per escoltar,
sí, sempre hi ets a temps.
S'ha de deixar oberta, no? Uh-huh. I a partir d'aquí, ja em diu, bueno, a mi el que m'interessa és saber això, ¿vale? Jo és que, ja et dic, hi ha equips d'Hockey Lliga que pregunten per preparadors físics i jo simplement... Ara mateix només vull saber si
estaries disposat.
La disposició. Uh-huh. Ell em va dir que sapiguen que bueno, si les condicions, si el projecte fos bo i tal, m'interessaria, doncs que em tornaria a trucar. I a partir d'aquí, la segona trucada ja va ser per dir-me que era el Barça el que estava buscant un preparador físic. I...
Et truca ell mateix?
Sí.
Et truca ell mateix?
Va trucar ell mateix, sí. I després de parlar...
Encara estaves a Bahrein?
Sí.
Encara estaves a Bahrein?
Encara estava a Bahrein. Uh-huh. Encara estava a Bahrein.
I clar, quan et diu Barça...
Clar.
No sé si dir que se t'obre una porta immensa com si d'un palau es tractés. Mai està... millor dit, el Palau Blaugrana.
Està clar. Jo en el... Clar, aquell temps que vam estar que no sabíem quin equip era, ens ho podíem imaginar, no? Perquè tu dius, a veure...
Si... Tu en algun moment, Eric, sincerament, penses que pot ser el Barça?
Clar, tu penses, si ho parla amb la meva parella, no? Com pot ser, sí, que et truqui el segon entrenador del Barça, que es posi en contacte amb tu...
Sí. I et parli d'altres equips.
Si em parla d'altres equips, penso que qualsevol equip que estigués interessat en contactar un preparador físic truca directament de l'equip, m'entens? I jo també, jo que he estat al món del hockey... coneixo a la gent i sé més o menys qui pot trucar-te. Que ojo, que després penses també a lo millor pues, la via de que potser sigui un contacte amb un equip portuguès, un equip italià, no sé, saps? Mm-hmm. Penses que pot anar per aquí, però sí que hi ha algú que et diu, ostres, que això sembla que sigui, saps? Tal com t'ho pinta també, no? De que sigui un equip de la part alta, que tinguis una estabilitat econòmica, que tot això, ara mateix... És que només t'ho pot donar un equip. O un o dos equips a l'Hockey Lliga.
Màxim.
I però tenies fins al que no t'ho diu directament ell, saps? No vols, jo és que de fet no ho vaig comunicar ni ho vaig parlar ni amb la família perquè fins que no sapiguéssim...
Clar.
Fins que no sapiguéssim que era, saps? Que era el Barça, no ho anàvem a dir. Uh-huh. I al final, òbviament, quan et diuen que és el Barça, al moment que jo vaig penjar el telèfon i vaig acabar de parlar amb l'Edu, l'alegria va ser molt gran. Més que res perquè el primer de tot que penses és que tornes a casa. La segona part de que sigui el Barça, òbviament, i que te'n vas a, anem a dir, el millor club del món i a una institució que professionalment em pot aportar moltíssim, que jo puc dir és que és possiblement el millor que em podia passar, però... El més, saps, el que més content i el que més s'agraeix és el fet de que tornis a casa i estiguis al costat de la teva família, dels amics, i puguis estabilitzar-te aquí una miqueta, saps? Bueno, estructurar de nou la teva vida.
És evident, Eric, que evidentment...
I buscar-te els teus plans de futur, saps? Que està clar que el que s'espera... Bueno, jo penso intentar... al màxim possible que això, aquesta experiència o aquest cicle al Barça sigui el millor possible i poder estar, òbviament, molts anys.
Has signat, de moment, per un?
Sí, per un any. Mm-hmm. Ara has signat per un any. Sí. Una condició que ells ja van posar des d'un principi. I
amb l'opció, evidentment, que si el teu treball agrada i els resultats són satisfactoris, sempre tens l'opció, evidentment, de prorrogar.
Això és com tot. Uh-huh. Està clar que si ells veuen que t'impliques, que treballes, que la teva feina, saps? I que també, doncs, mira, ajuden a portar els resultats. Jo penso que ja, doncs, bueno, almenys, si més no, el meu objectiu és poder estar un, pues marcar un cicle, no sé els anys, perquè mira, la vida dona moltes voltes i
és evident, avui estem aquí, demà
i
no saps on, eh?
Més venint de la situació,
sí, de la teva experiència.
Però home, jo tinc l'objectiu d'intentar créixer moltíssim professionalment i almenys i disfrutar-ho. Sigui el temps que estigui. Sí, sí. Si és un any, doncs un any. Si són
dos, tres, quatre,
uh-huh, els que siguin. Però treure molt a profit d'estar allà, perquè és una institució molt gran i jo sé que allà professionalment puc créixer moltíssim, uh-huh, moltíssim.
Entenc que ja has pogut parlar amb Ricard Muñoz, amb l'entrenador.
Sí, de fet, en el moment que l'Edu em va dir que era el Barça, saps? I que era, pues, el club que estava interessat, després la següent trucada va ser del Ricard.
Uh-huh.
Va ser el Ricard i...
Us coneixíeu?
Ens coneixíem del món del hockey.
Del món de l'hoquei, evidentment, sí.
Exacte. I bueno, ja de fet la primera vegada que vam estar parlant i que ell sabia que jo estava en disposició de venir a treballar al Barça i tal, la primera conversa que vam tenir ja em va demanar que li fes un petit plantejament o un esbós de lo que seria per mi una pretemporada ideal, no?
Uh-huh.
Que o sigui, que deixés a part les condicions tot lo que simplement que jo li planifiqués una pretemporada de 6 setmanes, que li dissenyés més o menys amb els continguts a treballar, no ja dic, no molt detallada, però algú anem a dir, fes la carta al rei.
Sí.
I a partir d'aquí és que ja et dic, ja vaig començar a treballar pel club des d'aquell dia.
Des d'aquell dia, des d'aquella planificació que fas tu i que et demana personalment el míster Ricard Muñoz. No sé, clar, la paraula por no seria la correcta, no? Això és quan et diuen que al mar no li has de tenir por sinó respecte. Seria aquesta la qüestió que
sí,
tu tens, o la sensació que tu tens ara, a banda d'aquesta felicitat i aquesta satisfacció teva personal, la paraula seria respecte? És a dir...
Sí, totalment. I...
O què et preocupa, si jo... més no sé.
Clar, tu simplement tu vols estar a l'alçada de la institució i tu saps que hi ha gent molt professional, gent que porta molt de temps i està clar que vinc d'un canvi, anem a dir que jo ara substitueixo una persona que portava 19 anys al cap de la preparació física, que era Ramon Riverola.
Ah.
I clar...
Clar, això també és un plus afegit.
Això és algo que també... No és que et posi pressió, però saps que... Jo què sé, si les coses... No van malament, pues, si les coses no van bé, uh-huh, pot ser que t'apuntin, saps?
Sí,
o estiguis una miqueta al punt de mira.
Assenyalat.
Exacte. Uh-huh. La paraula, com tu dius, és respecte.
És respecte.
O sigui, en el moment, ja et dic, vaig sentir molta il·lusió i vaig estar molt content, però un cop també tu entres al palau i veus on estàs i comença a conèixer la gent que es mou, parles amb els professionals que hi ha allà, tu penses que això és, saps? És algú que, o sigui, que s'haurà de fer molt bona feina. I jo t'ho dic humilment, jo no sé si estic al nivell, jo no sé si estic al nivell o no del Barça, però sí que el meu objectiu personal aquesta temporada és acabar sentint-me que estic al nivell del Barça.
Mm-hmm. Tens la sensació que t'ha arribat l'oportunitat de la teva vida?
És una miqueta...
Tot i que mai sabem si pot haver un millor, no? Si després del Barça podria haver alguna cosa millor. Probablement sí, probablement no, això no se sap, no? Aquelles coses del destí que abans parlàvem. Però la sensació aquesta tens, dius, ostres, m'he passat gairebé 3 anys fora de casa, Azerbaiyán, Bahrein, Romania, hosti, i ara de cop i volta m'apareix un club que es diu Barça. Clar,
és la recompensa.
Clar.
És el que et deia abans fora de micros, no? que una miqueta aquesta trucada del Barça és la recompensa Primer, el treball que vas fer durant els anys que vas estar al Club Pati Sitges, al Reus. Allà també pues, vas agafar molta experiència i està clar que si no hagués passat per Reus, tampoc ara
sí, sí.
Hagués acabat al Barça.
No, això és una cadena, és a dir, que, si tu no estàs igual, en el mundillo...
Igualment al Club Pati Sitges, no? O sigui,
sí, sí.
S'ha de ser molt conscient d'on més, no?
I, sí, dels orígens,
i que,
eh?
I que fa, pues, això... 7 anys que jo començava, entrava en un esport totalment desconegut per mi i que tot comença a Sitges. Clar, al final és tot aquest camí que et porta tot el que sacrifiques, tot el que fas, tot el que treballes, que rebis una trucada, òbviament, del Barça, és una miqueta la recompensa a tot aquest treball que has fet, que al final, doncs, se't reconeix d'alguna manera i jo, òbviament, és algo que estic molt, molt content i jo penso que en aquest moment sí que podria dir que és anem a dir, l'oportunitat de la meva vida. Mm. En aquest moment...
A hores d'ara sí que ho pots considerar com a tal.
Sobretot perquè jo penso que professionalment és el lloc o el millor lloc on jo ara mateix
per créixer
podria estar, per créixer professionalment.
D'acord.
Jo sé que allà puc aprendre moltíssim, em puc empapar de totes les altres seccions que a part ja et dic que no els he conegut a tots, però he pogut parlar amb el preparador físic del Barça, de la secció de bàsquet, de la secció de futbol sala.
A part hi ha molt bon rotllo entre les seccions.
Exacte. Qualsevol cosa que necessitis, et donen un cop de mà...
Allà mitjans no te'n faltaran.
I exacte, això. Els mitjans que hi ha allà per treballar són els millors. I que clar, jo vinc també d'estar en països on no m'he pogut trobar amb els mitjans més adequats per treballar, que com deia abans, no? Que m'havia de buscar la vida, m'havia de trencar el cap, allà ho tens tot, i ara, clar, ara és el moment de poder utilitzar tota
sí, sí.
Aquesta nova tecnologia que hi ha, màquines d'entrenament, aspectes de control de la càrrega, de valoració de treballs de força, coses que jo fins ara no he pogut aplicar perquè he estat una mica limitat.
I condicionat, evidentment.
I allà, home, en aquest aspecte, això a mi em farà créixer moltíssim.
Mm-hmm.
I és, òbviament, una de les motivacions més grans que tinc, no? O sigui, no solament el fet de treballar i de disfrutar d'estar al Barça de hockey, sinó també tot el que et pot aportar professionalment estar allà, no? que a part et donen les facilitats de que si tu vols fer cursos, si tu vols fer sí. algun màster...
Se t'obre un ventall de possibilitats.
Que a part tot va, sí. càrrec, tot va càrrec del club, que les condicions són molt bones, són molt bones i òbviament professionalment és per mi el millor que em podia passar.
Gairebé les 11, amb els millors desitjos. Esperem doncs, que l'Eric pugui veure complerts els seus somnis professionals a Can Barça, a la secció d'hoquei patins. Eric, moltíssimes gràcies per venir aquí una vegada més, per oferir-nos el teu testimoni professional i vital, una miqueta lligant amb el que dèiem abans.
Sí, sí.
I, evidentment, desitjar-te tota la sort del món en aquest nou pas professional de la teva vida. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Em deixes saludar?
Sí, home, però molt ràpidament.
Sí, sí, sí. Vull saludar a dues persones. Una no la diré, que sé que m'està escoltant i simplement li vull donar les gràcies per tot el recolzament que m'ha donat fins a dia d'avui. Moltíssimes gràcies. I l'altra és amb el meu pare, donant-li moltíssima força.
Moltes gràcies, Eric. Que vagi molt bé. Moltíssima
gràcies,
sort.
Gràcies a vosaltres.
Tornem de seguida. Adéu-siau. Adéu-siau.